El descontentament de la pagesia no amaina. La reunió amb representants del govern no ha donat els fruits que voldrien i mantindran les mobilitzacions. Des que va començar aquesta onada de protestes, hem vist emergir una sèrie de nous líders de la pagesia. Els hem anat a buscar.
Va sortir un moviment pagès des de les arrels amb un grup de WhatsApp que potser es va crear en dues hores a nivell de Catalunya. I en aquestes dues hores potser ja va quedar ple de gent amb més de 1.000 persones.
I tot i que els sindicats jo crec que han fet una bona feina, sí que potser s'ha jerarquitzat massa la seva estructura. Llavors hi ha una sèrie de gerents que potser no vetllen pel petit pagès.
Catalunya Nit. Ja es pot consultar el preu de lloguer segons l'índex que ha publicat el Ministeri d'Habitatge. Farem una simulació amb un pis per saber com funciona i com quedaria el preu si el lloguéssim quan entri en vigor la norma el dia 13 de març. Demà s'aprovarà el projecte de llei de pressupostos després que el PSC els hagi pactat amb Esquerra Republicana. El president aragonès encara necessita, però, un gest dels comuns perquè tiri endavant la que s'acostuma a dir que és la llei més important dels governs.
Per què és important que el govern descarte el Hard Rock? Doncs perquè no és una anècdota, perpetua un model d'un país caduc.
José Luis Ábalos s'ha resistit a deixar l'acte de diputat. Mantindrà l'escó, tot i que no dins de les files socialistes, sinó el grup mixt.
Y que ejerza la ley en toda su dimensión, la de proteger y en la de sancionar.
I entre moltes altres coses us explicarem una polèmica que us resumeixo ara. El club de futbol Sant Pauli, d'Hamburg, té molts seguidors arreu del món pels seus ideals d'esquerres, però hi ha clubs de fans, com el català, que han partit peres amb l'equip alemany. El motiu? Que s'ha posicionat al costat d'Israel i no de Palestina. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Continuen les protestes dels pagesos i les allarguen com a mínim fins demà. Els talls a les carreteres, per tant, continuen a l'AP7, a Pontós, a l'AP2, a Soses i a la Nacional 230, que bloqueja el pas de camions que venen de França. Ara connectarem en directe amb els punts on continuen les mobilitzacions, però també estem pendents de la reunió llarga del govern amb representants de la revolta pagesa, Alba Barbosa.
Sí, que tot just s'ha acabat fa una hora. Representants de la revolta i del govern s'han trobat a Manresa durant 6 hores. És la segona reunió que tenen sense sindicats, però no ha servit perquè els pagesos aixequin les mobilitzacions. Valoren que el govern negociï amb ells, però reconeixen que no s'han assolit punts importants que reclamaven i per això mantenen les protestes. Entre aquestes reclamacions, ens ho explicaven a Catalunya Ràdio i segons fonts de la plataforma, hi ha la dimissió del director de l'Agència Catalana de l'Aigua per la gestió de les restriccions del sector i també reclamen un canvi de nom del departament i que torni a dir-se d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Per part d'Acció Climàtica, no hi ha assistit el conseller Mascort per motius familiars i asseguren que han posat en marxa la feina a la qual es van comprometre a l'anterior trobada i que estudiaran les noves reivindicacions que avui s'han posat sobre la taula.
Molt bé, per tant, anem coneixent nous detalls del que reclamen. En un punt on es mantenen les protestes és a Girona, a l'AP7, a Pontós. Allà hi tenim en directe ara mateix la Laia Claret. Bona nit, Laia.
Hola, bona nit.
Quina situació teniu aquí ara mateix?
a veure, una mica més calmada del que ha estat aquesta tarda. Aquesta hora aquí podríem dir que hi queden aproximadament un centenar de persones a l'autopista i força gent que sí que és als cotxes. Aquí hi ha un prat al costat, diversos vehicles hi han aparcat i sí que veiem força gent que és aquí als cotxes perquè segurament s'escalfen del fred, perquè em fa força aquesta hora i a més bufa tramuntana i algunes ràfegues força fortes i hi ha gent que s'escalfa dins els vehicles. Aquí pagesos i ramaders el que han decidit és allargar aquesta protesta. Havien notificat als Mossos ser aquí fins demà, però si volen estar com a mínim fins al dia 29. El per què l'ha explicat Martí Planes, portaveu de Revolta Pagesa Girona.
Perquè no rebem res del que hem demanat. Vam dir que o caixa o faixa, i de moment ni caixa ni faixa. Si estàs fent un tall així a l'AP7, amb les conseqüències que això representa, i demanes unes coses i el conseller no es presenta, nosaltres ens hem agafat com menys preu.
Aquí hi ha 200 tractors. Des de quarts d'una de la matinada, que és quan han tallat aquesta via i la Nacional 2, no sé si ara mateix acabeu de sentir la botzina d'un d'aquests tractors.
Sí, crec que ens saludaven, oi?
Sí, perquè és que a més saps què passa? Que es van intercanviant, com que hi ha aquest prat al costat ben bé de l'autopista, ha passat pel nostre costat i anava cap al prat. Perquè què ha passat? Doncs que aquest prat han tret la tanca de l'autopista i els tractors que arriben al matí o que arribaven al matí no són els mateixos que hi ha ara. Ens han dit, clar, alguns som ramaders, el ramat ha de menjar cada dia, ha de beure cada dia, i hem de ser cada dia. I els que són pagesos potser s'hi poden estar més hores. Per tant, van fer intercanvi una mica, podríem dir relleu, de tractors. Aquí, durant el dia, han buidat diversos camions que portaven fruita i verdura del Marroc, els que s'han quedat aturats al principi del tall per l'AP7. N'han obert força per darrere i el que han fet ha estat doncs, donar aquest aliment al Banc dels Aliments, que han pujat fins aquí amb furgonetes. Ens han explicat que tenien la seu a Girona, i pujaven amb la furgoneta, la carregaven i la tornaven a baixar, fins a 3 furgonetes. Ha estat, doncs, una tarda de concerts, la que hi ha hagut aquí, per tant, una tarda, podríem dir, una mica més familiar, que no pas al matí, i ara, com dèiem, una mica més de calma. Vaja, sí, hi ha algú que llença un petard, també, ens saluden, també. És que ara direm una mica que som l'atracció,
Clar, ja perquè... està bé, que
sí,
es
com que hi ha hagut
concerts
a la tarda. Sí, exacte, com que hi ha hagut concerts a la tarda. Al matí, una mica, no, clar, l'inici del tall, doncs ara som una mica la tracció i ens saluden això i ens diuen això, que se'n van uns i que en venen uns altres, sí, és el que ens diuen ara. Només deixa'm afegir que aquí, sí, a comarques gironines també hi ha un altre tall, en aquest cas és el Coll d'Ares, el Ripollès. Aquí hi ha pagesos i ramaders que són del Ripollès i també de la Catalunya Nord i han decidit el mateix, que allarguen un dia més. Teníem previst fer aquest tall fins demà i seran fins dijous com a mínim.
Molt bé, doncs Laia, moltes gràcies. Anem a veure, ara sí, també ens saluden a Lleida, on també tenim protestes en directe. Allà hi tenim la Júlia Albacar. Bona nit.
Bona nit.
Com ho teniu aquí, Júlia? Quin ambient hi tens?
Bé, doncs aquí queden aproximadament un grup de 40 pagesos que entre els tractors que hi ha aparcats a la carretera doncs en ses fogueres intenten com poden posar-se a recer de les fortes ventades i la veritat és que el fred intens que els ha acompanyat durant tot el dia però especialment ara aquí a la nit a Soses. Així ho explica per exemple Aleix Oegues, un dels pagesos dels Valents que passarà aquesta nit a la P2.
Nosaltres pues, mirem de guardar els remolcs, mos mirem de guardar els tractors, mos mirem de guardar, però passarem aquí tota la nit i demà al matí esperem molt reforç. I passarem aquells dies que faci falta.
L'ambient està més tranquil que aquesta tarda. De fet, fa una estona ja que molts dels pagesos han marxat cap a casa, han deixat els tractors aparcats a la carretera i preveuen tornar-hi demà ja a primera hora. Aquí els pagesos estan decebuts i enfadats pel resultat de la reunió d'avui i exigeixen que es comencin a posar ja mesures damunt la taula per ajudar el sector. La previsió és que aquesta nit, com dèiem, els talls es mantinguin a l'autopista AP2, a l'autovia A2 aquí a Soses, també a Tàrrega, i que demà reprenguin talls també en altres punts, com per exemple el Farràs i el Macelles.
Per tant, tanquem un dia intens i sembla que el de demà també ho serà. Moltes gràcies, Júlia Albacar, en directe des de Soses.
Bona nit.
Bona nit. I, Alba, al Pirineu, les tracturades continuen bloquejant el pas de camions en diversos passos fronterers ara mateix.
Sí, l'N-230 està tallada al pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, i els pagesos ja han anunciat que hi passaran la nit. A la frontera ja no deixen passar més camions, però els que ja havien entrat han col·lapsat la Vall d'Aran i Vilaller. A Puigcerdà també és un altre punt on es manté el bloqueig durant la nit.
Moltes gràcies. Avui que han tornat les protestes dels pagesos a la carretera, al Catalunya Nit volem saber qui hi ha al darrere de Plataforma Pagesa, una organització desconeguda per tots fa tan sols un mes. Núria Har.
Sí, desconeguda perquè Plataforma Pagesa o Plataforma Revolta Pagesa, que és el mateix, es va gestar avui fa just un mes.
Va sortir un moviment pagès des de les arrels amb un grup de WhatsApp que potser es va crear en dues hores a nivell de Catalunya i en aquestes dues hores potser ja va quedar ple de gent amb més de 1.000 persones.
La plataforma va néixer com a Plataforma 6F, potser ho recordareu, sí. Però de seguida li van canviar el nom, després que l'extrema dreta intentés fer-se seu el descontentament del camp, com hem vist també en altres països europeus.
Però ens han volgut desbancar d'aquest nom perquè aquest nom creiem que porta política al darrere i nosaltres ens volem desvincular de la política, sobretot, però no volem que se'ns mescli amb cap partit polític ni res.
Dies després de néixer, Plataforma Pagesa es donava a conèixer amb talls a les carreteres de tot el país, una tracturada històrica que va envair Barcelona en una imatge inusual i protestes a la plaça Sant Jaume.
Si no es compleixen els objectius pactats a les assemblees de cada comarca i de cada província, tornarem aquí! Tornarem aquí!
Allà vam veure cares noves, desconegudes fins aleshores, com per exemple el Ramon Ibáñez de Cal Aliso, a Lleida, o l'Eduard Escolar de Montblanc, que ara sentíem.
Doncs al Catalunya Nit hem volgut parlar amb alguns dels portaveus de Plataforma Pagesa, amb les cares visibles de Lleida, Tarragona, Girona i la Catalunya Central. Què t'han explicat?
Doncs en general estem parlant de gent molt jove, clarament hi ha un relleu generacional al camp, com és el cas de l'Imma Puigcorbé, que vam veure amb un megàfon en mà a Sant Jaume.
Totalment d'acord amb la gent que es vulgui quedar i quedar-se. I totalment d'acord amb la gent que vulgui marxar.
Té 36 anys, és veterinària especialitzada en boví, pagesa ramadera a la Garrotxa i coordinadora de Plataforma Pagesa a les comarques gironines.
Pensem que pagès, quan tens 14 anys, t'ensenyen a portar el tractor, perquè al final és un mode de vida, no és només una feina, és una manera de viure. És una cosa que mames des de petit i per això amb 16 anys ja tenen molt clar que volen ser pagesos, però també tenen molt clar que si tot continua així, per ells no els arribarà aquesta oportunitat.
A banda d'aquest relleu generacional, també podem explicar que Plataforma Pagesa s'emmiralla en les protestes europees de les setmanes prèvies que tenen lloc a França, Alemanya, Països Baixos, però sobretot a França, ho explica la Núria Cabré des de la Catalunya Central.
Arran de les protestes a nivell europeu, doncs vam veure la necessitat de que aquí havíem de seguir les teles, que perquè aquí tenim els mateixos problemes, exactament igual, i que ens havíem de moure perquè si no aquí tampoc solucionaríem res i si no et queixes ningú et fa cas, això està clar.
Aquí també hi havia protestes convocades pels sindicats tradicionals, però, segons Pep Riera, d'Unió de Pagesos, les protestes anaven tard, Plataforma Pagesa els va passar per sobre i això els ha passat factura.
El sindicat va badar, sobretot al començament. I aquí jo penso que la Unió de Pagesos, que insisteixo, ja tenia programades mobilitzacions, havia d'haver modificat el calendari i avançar-les 15 dies. En 15 dies n'hi hauria hagut prou.
I amb aquests 15 dies, doncs, neix Plataforma Pagesa descontenta amb els sindicats.
No dic que els sindicats, en aquest cas Unió Pagesos, que és el màxim representant a nivell de Catalunya, no ens hagi estat defensant, però creiem que no defensava el suficient a l'agricultor petit i mitjà.
Sí que és veritat que actualment al camp català la majoria de persones no es veuen reflexades en els sindicats, no veuen que ells siguin els seus representants davant de l'administració, no?
Teníem moltes inquietuds, teníem demandes que creiem que no estaven representades o no estaven treballades i aquest moviment fa per lluitar dels nostres interessos, no?
La Núria Cabré, per això, és més crítica i no només amb els sindicats que els representen, sinó també amb els seus companys pagesos a qui retreu la falta de cultura de col·lectivitat, d'associacionisme i ganes de sindicar-se.
La gent no sindica, no creu en el col·lectiu, no creu en la força. I tot i que els sindicats jo crec que han fet una bona feina, sí que potser s'ha jerarquitzat massa la seva estructura. Llavors hi ha una sèrie de gerents que potser no vetllen pel petit pagès, per la petita ramaderia. Llavors, bueno, és el problema de cobrar subvencions, no?, que al final t'apalanques una mica, jo crec.
I què hi diuen els sindicats de tot això?
Em consta que el darrer Consell Nacional de la Unió de Pagesos, la setmana passada, que sí que es va fer l'autocrítica. I aquí s'ha mobilitzat en aquesta plataforma gent jove, molt jove, dels pocs joves que continuen, no? I gent que no s'havia mobilitzat mai per res ni per ningú.
però els joves no ho veuen com Unió de Pagesos.
Plataforma Pagès està fet des de baix i per la gent de baix. Pagès, de la gent que treballa la terra, no de gent que roda pels despatxos.
Plataforma Pagesa és un relleu generacional, un canvi de mentalitat, i també potser és un crit d'alerta cap als sindicats, no?, que no han entès o no han sabut transmetre aquest missatge de la pagesia cap a les institucions. I ara els estan dient al jovent: escolteu, això ha de canviar.
I per això un dels crits que hem sentit aquests dies a les protestes és el de... Fora sindicats. Molts pel buit sindical que des de la Unió de Pagesos admeten.
Allà on hi ha un buit sindical de la Unió de Pagesos, que penso que és l'únic sindicat amb cara i ulls que existeix a Catalunya, doncs s'explica el perquè.
Molta gent, sobretot aquí a la Plana de Lleida, no ens hem sentit mai representats pels sindicats i no som massa sindicalistes.
Doncs els sindicats per una banda, Plataforma Pagesa per una altra, o Junts, però quin futur els espera als pagesos?
Que el sindicat que té més implantació a Catalunya, que és la Unió de Pagesos, n'haurà de fer una lectura, una anàlisi sindical i trobar el desllorigador de tot plegat. Perquè aquestes situacions confoses, a la llarga, el que serveixen és per anar cremant gent. I som tan pocs que no convé que es cremi ningú.
Doncs sobre el futur que preguntaves, Manel, mentre Unió de Pagesos farà la lectura del que ha passat aquests dies, de moment avui Plataforma Pagesa, ara ho explicàvem, ha decidit allargar talls fins com a mínim dijous en algunes de les carreteres del país.
Que això no s'ha acabat, ni molt menys. Això no es pot arreglar d'avui per demà. Tot el que hi ha seran negociacions molt llargues. No pararem. Som conscients de que ara tenim la força. La nostra força és mobilitzar-nos amb els tractors a les carreteres. Demanem a la població que ens entengui a nosaltres. Estem defensant el nostre futur i a la vegada el seu, perquè al final lluitem pels nostres drets.
Jo sóc molt pessimista. Vull dir, nosaltres hem fet un crit d'auxili i no se'ns ajuda. És un drama. Vull dir, qui no s'ha apostat mai per la petita pagesia, i veiem que no hi ha un model de país. No sabem cap on volem anar. Jo no sóc optimista, però jo tinc dos fills i he de lluitar per ells.
Molt bé, Núria, doncs moltes gràcies per aquest retrat tan complet i tan coral.
Doncs estarem pendents dels pagesos perquè, com han dit ells, continuaran.
I en el context de les mobilitzacions pageses de què us acabem de parlar, avui el Parlament Europeu ha donat llum verda a la llei de restauració de la natura, que obliga a recuperar el 20% dels ecosistemes malmesos abans del 2030. La llei ha tirat endavant malgrat les protestes dels agricultors i amb els vots en contra de part de la dreta i l'extrema dreta a l'Eurocambra. Anem cap a Brussel·les. Jordi Baró.
Finalment ha estat amb una majoria més àmplia de l'esperada, perquè 25 eurodiputats del PP Europeu han votat a favor, en contra de la posició oficial del grup. Amb el suport de l'esquerra i de part dels liberals, la controvertida llei de restauració de la natura ha tirat endavant.
Der Antrag wurde abgelehnt.
Llargs aplaudiments i abraçades entre eurodiputats un cop s'ha resolt la incertesa que envoltava la votació aquest migdia al ple a Estrasburg. La llei per restaurar com a mínim el 20% del territori marí i terrestre degradats al 2030 i de tots els ecosistemes al 2050 ha topat amb molts entrebancs i diversos intents fallits de fer-la descarrilar de conservadors i ultres que volien fer retrocedir l'agenda verda europea. Quan falten 100 dies per les eleccions europees i enmig de les protestes d'agricultors que qüestionen les polítiques climàtiques, finalment, 329 vots a favor, 275 en contra i 24 abstencions. Entre els contraris, el PP espanyol, el PNB, Vox i part de Ciutadans. L'eurodiputat del PSOE, César Luena, és el ponent del text.
Ha habido gente del Partido Popular que de nuevo se ha echado en brazos del discurso de la extrema derecha y ha votado en contra. El Partido Popular español está entre ellos y se pone ya directamente la marca del negacionismo extremista. Es un poco triste.
Ara la llei de restauració de la natura queda només pendent un últim tràmit, la ratificació dels estats per l'entrada en vigor.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
El govern espanyol ha presentat l'índex de preus que servirà per regular els lloguers. Es començarà a aplicar a partir del 13 de març als 140 municipis de Catalunya declarats zones tensionades per la Generalitat. Finalment, el Ministeri d'Habitatge ha optat per un sistema que fixa una forquilla de preus a cada pis que es posa de lloguer. Anem cap a Madrid. Dani Sánchez de Aja, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
Dani, com funciona el nou índex de preus i en quins casos s'aplicarà?
Doncs el rang de preus es calcula amb la informació que donen les declaracions de la renda sobre els lloguers de cada zona i amb dades del cadastre i d'altres organismes oficials. També es té en compte l'eficiència energètica o si el pis s'ha reformat. L'índex serà obligat per als grans tenidors, propietaris de 5 o més habitatges, l'hauran d'aplicar als nous contractes. També serà obligat per a tots els pisos que es posen de lloguer després de més de 5 anys fora del mercat. En queden exempts particulars que ja tenen un pis llogat, en el seu cas, quan renoven el contracte, la referència serà el lloguer anterior i l'índex serà només orientatiu.
Molt bé. El Ministeri d'Habitatge ja ha obert un portal on es poden consultar els índexs de preus per a cada immoble. Jo mateix no me n'he pogut estar. He hagut d'anar allà a introduir alguna adreça. Dani, tu has comparat alguns pisos amb les ofertes d'internet. Què t'has trobat?
Doncs mira, una oferta del portal Idealista d'un pis de l'Eixample, 75 metres quadrats i moblat, 1.400 euros. L'índex del Ministeri marca una forquilla d'entre 820 i 1.210 euros al mes. Però si mirem l'índex de l'Agència Catalana de l'Habitatge, són 1.028 euros. Sortint de Barcelona, Tàrrega, 4 habitacions i aparcament, a Idealista, 600 euros al mes. L'índex de referència el rebaixa a entre 356 i 482, l'índex català a 455 euros. Per tant, hi ha menys diferència a Tàrrega entre un índex i l'altre que a Barcelona, que és clarament més ampli.
Sí, el que sí que veiem és que en tots els casos baixarien els preus, però com has dit tu molt bé abans, hauríem de saber si aquesta persona és un gran tenidor, etc. Justament, Dani, el govern català defensa el seu índex de preus perquè diu que no tot el mercat de lloguer és igual a tot el territori. Què argumenta el govern espanyol?
Doncs des del Ministeri de l'Habitatge es manté que un índex de preu únic com el de la Generalitat faria pujar el lloguer als pisos de menys qualitat, mentre que una forquilla dona marge a propietari i a llogater per a negociar. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Ramon Riera, creu que ajudarà a aturar la pujada de preus a la ciutat.
Esperem i desitgem que amb la publicació i l'entrada en vigor del nou sistema de preus de referència, doncs puguem arribar a una certa estabilitat a llarg termini.
Un argument que rebutja la Generalitat. Diuen que els propietaris imposaran sempre la forquilla alta de preus i coincideix el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, que demana no signar cap contracte abans que l'índex entre en vigor.
Hem vist fins i tot a gent a qui li exigeixen signar un contracte nou amb una pujada de lloguer fins i tot molt abans que no se li acabés el contracte. Com si li fessin un favor allargant, i en el fons el que estan fent és intentar colar pujades de lloguer que estaran prohibides d'aquí 15 dies.
L'índex tampoc agrada a les immobiliàries perquè asseguren que farà baixar l'oferta de pisos de lloguer.
Molt bé, Dani, ens ha quedat molt, molt ben explicat i qui vulgui entretenir-s'hi ja sap que pot anar a la pàgina web del Ministeri d'Habitatge i mirar què passaria al pis que busca o allà on viu. Moltíssimes gràcies i bona nit, Dani.
Adéu, bona nit.
Falten 7 minuts per arribar a 2:15 de la nit i ara us expliquem una altra novetat que pot afectar molta gent. És la Llei de Famílies, una norma que busca reforçar la protecció social de tots els models familiars i reconèixer els més drets. El Consell de Ministres ha aprovat la mesura aquest dimarts i Cèlia Forment, bona nit.
Bona nit.
Repassem alguns dels punts que recull. La llei inclou més drets per al segon progenitor.
És la persona no gestant que podrà anticipar fins a 10 dies el permís de naixement per facilitar així la conciliació i ajudar la persona gestant.
Protecció per a famílies migrants.
Per donar suport a la integració social i el reagrupament familiar. La llei garantirà el NIE per als fills i les filles dels progenitors en situació irregular en aquelles situacions familiars en què algun dels membres procedeixi d'un altre estat i no tingui regulada la seva situació administrativa.
També dona més drets per a les famílies monoparentals.
Sí, les famílies monoparentals amb dos fills tindran els mateixos drets que les nombroses i podran anar durant 16 setmanes de manera gratuïta a centres d'educació infantil en els dos primers anys de vida. Sònia Verdagí, que és presidenta de la Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya, i Mariona Puig de Llívol, directora d'Entitats Catalanes d'Acció Social, celebren a mitges aquesta mesura.
És un avanç per tot el tema de les guarderies, sempre i quan la família monoparental tingui dos fills. Però
es queden excloses la gran majoria de famílies monoparentals que tenen un fill. És que aquestes famílies monoparentals són encapçalades normalment per un fill.
Celebrem que aquesta hagi sigut una de les primeres lleis que s'hagi aprovat. El que passa és que les famílies monoparentals s'haurien d'equiparar independentment del número de fills que la família monoparental tingui.
Afegim encara un altre element, Cèlia, és que incorpora la norma l'equiparació de drets entre els matrimonis i les parelles de fet.
Aquestes últimes tindran accés als 15 dies de permís per registre, equiparables al matrimoni, i també se'ls reconeix l'accés a la pensió de viudetat.
Moltes gràcies. Els comptes de la Generalitat pugen a 43.600 milions d'euros, un 6% més, un 6,3% més respecte de l'any passat. Això són 2.400 milions d'euros més. Els comptes prioritzen sanitat, educació, habitatge i la lluita contra la sequera. Rafael de Ribot.
En sanitat, 1.500 milions es destinen a l'atenció primària, a reduir les llistes d'espera i a crear 1.000 places més de residència. El pressupost d'educació augmenta un 10%, un increment que ha d'impulsar millores a l'escola inclusiva i ha de servir per l'equiparació salarial de l'escola concertada. En matèria d'habitatge, es preveu augmentar aquest any el parc de lloguer social amb 4.000 pisos. També es destinaran 1.000 milions d'euros a la lluita contra la sequera.
La llei d'acompanyament, Rafael, també inclou mesures fiscals.
Destaca una rebaixa d'un punt en el primer tram del IRPF pels sous bruts anuals de fins a 35.000 euros. També s'incrementa fins a 500 euros la deducció de lloguer d'habitatge habitual per a joves, aturats, vidus, persones amb discapacitat i famílies nombroses i monoparentals.
Un acord de pressupostos entre Esquerra Republicana i el PSC que ha fet que el govern posi la directa. Demà mateix aprovarà el projecte i l'entrarà al Parlament sense, això sí, tenir tots els suports assegurats. De moment, els comuns resisteixen la pressió. Martí Ferrero.
El pacte amb els socialistes ha precipitat el calendari. Pere Aragonès i Salvador Illa han firmat l'acord aquesta tarda a Palau i demà Consell Executiu Extraordinari per aprovar el projecte i entrada del text al Parlament. L'executiu ha decidit iniciar la tramitació parlamentària dels comptes, tot i que encara li cal un tercer grup que els voti o s'abstingui, en un clar moviment per intensificar la pressió negociadora sobre els comuns. La vicepresidenta Laura Vilagrà i el cap de l'oposició ho verbalitzaven així.
Necessitàvem començar la tramitació parlamentària. Ara el que es tracta és d'acabar d'aconseguir aquests suports per donar llum verda al pressupost.
Nosaltres no som d'aquests, els que ens recreem amb les dificultats i que ho vam encara fer una mica més difícil, no? I ens agrada pensar més en el país que no en les eleccions, no?
Els comuns s'expulsen la pressió reclamant que el govern renunciï al Hard Rock, un projecte que incomoda Esquerra, però que es continua tramitant. Jèssica Albiach i el viceconseller Sergi Sabrià ventilaven així les seves diferències.
Per què és important que el govern descarte el Hard Rock? Doncs perquè no és una anècdota, perpetua un model d'un país caduc.
No és ni el model turístic que volem, ni segurament el model urbanístic, i segur que no, que la part de joc tampoc ens representa, però a dia d'avui la seva tramitació doncs només pot continuar endavant.
Tot i això, les negociacions estan ben obertes i per dijous s'anuncia una nova reunió del govern amb els ecosocialistes.
Finalment, José Luis Ábalos no deixa l'escó. Continua com a diputat, però no del PSOE. Ho farà des del grup mixt Madrid, Àngels Lafuente.
José Luis Ábalos ha admès que la d'avui ha estat la decisió més difícil i dura de la seva vida. Una decisió, un primer pas, ha afirmat l'exministre socialista per defensar la seva innocència política i personal.
No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el grupo mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas. Y ojalá también asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros que me animan a seguir adelante.
Molt dolgut amb el seu partit, Ábalos ha reiterat que no està investigat ni tampoc citat com a testimoni en el cas Koldo.
No estoy acusado de nada, ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito. No tengo necesidad, por lo tanto, d'invocar el principio de presunción de inocencia.
La decisió d'Ábalos ha indignat els socialistes, que veuen que tota aquesta polèmica pot acabar esquitxant el govern de Sánchez i perjudicant de ple una legislatura cada cop més difícil de tirar endavant. I insisteixen que per responsabilitat política Ábalos hauria d'haver dimitit per la seva estreta relació amb Koldo García. Óscar Puente es ministro de Transports.
Hemos dejado clarísimo que no tenemos en este momento ninguna razón para atribuirle ningún tipo de comportamiento ilícito, pero sí creemos que eligiendo y vigilando se equivocó.
El PSOE ja ha suspès cautelarment de militància Ábalos i aquest dimecres el Partit Popular té preparada una bateria de preguntes sobre el cas Coldo a la sessió de control al govern.
Segon dia de Mobile i avui ens centrem en el Congrés 4 Years From Now, que aquest any fa 10 anys s'hi presenten aplicacions d'empreses emergents pensades per facilitar-nos la vida quotidiana quan arribem a 11:15 de la nit. S'hi ha passejat la Carme Montero i què és el més destacable?
Doncs mira, a la majoria d'aplicacions que he vist, el bé més preuat són les dades i la intel·ligència artificial és omnipresent. Et començaré parlant de Vueling, que gràcies a la tecnologia de la biometria, la lectura facial, et permet anar amb les mans a la butxaca des de la porta de l'aeroport fins a l'avió. Sandra Ors, directora de comunicació de Vueling, explica que un cop ha comprat el bitllet, et fas una foto i després...
Vas a l'app, pots registrar-te i et dirà vols aplicar el reconeixement facial. Què vol dir això? Que tu arribes a l'aeroport i tant el control de seguretat com la porta d'embarc, en comptes d'ensenyar documentació i targeta d'embarc, simplement ensenyes la teva cara. D'una manera totalment segura, perquè les dades no les tenen les companyies, sinó que les té AENA, però això fa que l'experiència del client sigui molt més ràpida, molt més fluida i molt més àgil.
Següent empresa, Qualla Kids, amb desenvolupadors de Sabadell i Terrassa, han creat una app per fer més segura l'experiència de recollir els nens a l'escola. La responsable de màrqueting, Laura Blanco, explica que és tan fàcil com que la professora faci un clic quan entrega el nen.
Fent un únic clic a sobre de la foto que veu de la persona, al centre li queda registrat qui ha recollit aquell nen cada dia i a quina hora, i els pares reben una notificació push que els informa igualment de que el seu fill ha estat recollit en el mateix instant en el que la persona del centre ha fet el clic.
I acabem amb el Sergio Aldarejo, fundador de Basketball Stats Assistant, presentat per Innovació Decathlon, que porta una plataforma que analitza el rendiment dels jugadors de bàsquet i permet democratitzar les dades i l'accés a les estadístiques de tots els clubs.
Un entrenador, un segundo entrenador, anota las estadísticas con nosotros y nosotros le proporcionamos qué tiene que mejorar cada jugador, mejorar el rendimiento, mejorar como equipo. Es básicamente una plataforma para la mejora del rendimiento de todos los clubes.
Viatges, logística familiar, esports, solucions per al dia a dia de moltes persones.
Catalunya nit.
Les autoritats iranianes esperen que la participació popular a les eleccions legislatives de divendres estigui per sobre del 50% de l'electorat. Els nostres enviats especials a Teheran han comprovat, però, que la ciutadania viu amb certa apatia aquests comicis. Xavier Cussó i Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit.
Quim, heu sortit a preguntar pel carrer i què us heu trobat?
Mira, dels que hem parlat una desena, no n'hem trobat cap que tingui intenció de votar. Els arguments són variats. Principalment han perdut la confiança en el sistema. Aquesta enginyera ho resumia així.
No em vull veure involucrada en això. És un desastre. Tot els és igual. Han de respectar la gent. Tot és molt car aquí. Ningú pot trobar una feina com cal. Ells han de ser responsables amb la gent, el país, el medi ambient. Tot els és igual. La cosa més important per ells són els diners.
Davant de la pregunta de què ha de canviar perquè vagin a votar, aquest home ens deia això després de saber que veníem de Barcelona.
De veritat que em fas aquesta pregunta? Tu saps la resposta, requereix molt de temps. La manera com Espanya es va desempallegar de Franco no passarà aquí. Per tant, hem d'esperar un canvi intern i després fer com Espanya, que va deixar enrere el franquisme. Per cert, Joan Carles, ha fugit, eh? Frau fiscal, no? No pagava impostos, eh?
Yeah, tax fraud, eh? Didn't pay taxes,
A més, molts dels que no han volgut parlar, majoritàriament homes i dones més grans de 60 anys, ens deien que no votaran, però preferien no explicar-nos els motius per no tenir problemes amb les autoritats.
N'has trobat un en bon sentit de l'humor, eh? Com es defensa el règim per justificar aquesta possible baixa participació?
Les autoritats consideren que tindran una participació que estarà en la mitjana dels comicis legislatius arreu del món, però es curen en salut dient que Occident promou l'abstenció per desacreditar-los. Sentim en declaracions a Catalunya Ràdio Fuad Izadi, professor d'Estudis Globals a la Universitat de Teheran.
Tenim més de 200 canals de parla persa o farsi en base als Estats Units i a Europa i cada dia desencoratgen la gent a participar en les eleccions i han fet això durant moltes dècades. Les sancions afecten la gent econòmicament i aquesta propaganda també acabarà afectant alguna gent.
Per saber la participació ens haurem d'esperar divendres a última hora.
Molt bé, doncs divendres, si a les 10 de la nit la tenim, l'explicarem, i si no, doncs el que hi hagi en aquell moment. Moltíssimes gràcies, Quim.
Vinga, vosaltres, bona nit.
Una de les últimes entrevistes, o potser l'última, no ho recordo exactament, de la meva etapa a Rússia, li vaig fer a Oleg Orlov. Li acabaven de donar el Premi Nobel de la Pau a la seva organització, Memorial. Era el 2022. Pareu atenció a les seves paraules, el que em va dir en aquella entrevista, perquè avui cobren un sentit nou.
Putin parla de la desnazificació d'Ucraïna. Sota el meu punt de vista, hi hauria d'haver una desnazificació de Rússia. Per les paraules que he dit, i crec que les que he utilitzat són les correctes, i no me'n retracto. Podria ser responsable penalment, i si volen, em podrien ficar a la presó per aquesta entrevista.
Doncs avui ha estat condemnat a 2 anys i mig de presó al seu país, a Rússia. No ha estat la nostra entrevista que l'ha condemnat a Oleg Orlov, sinó un article on va expressar les seves opinions. L'activista de 70 anys ha de complir presó perquè el règim de Putin l'acusa de desacreditar l'exèrcit rus. També avui han detingut l'advocat que va acompanyar la mare del dissident Alexei Navalny al centre penitenciari de l'Àrtic per recuperar el seu cadàver. El Kremlin s'està mostrant cada vegada més implacable. I ara un anunci. Hem parlat ja de José Luis Ábalos. Doncs sapigueu que demà el tindrà Ricard Ostrell aquí, al matí de Catalunya Ràdio. L'entrevistarà, per tant, serà molt interessant veure què pugui dir el ara ja exdiputat socialista. Ja m'ha explicat que passava al grup mixt. Demà estarà al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Nosaltres fem ara una pausa per la publicitat i quan tornem, tota la cultura.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
¿Me dices tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
Bien, Peyu, Peyu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I vet aquí els seus veritables protagonistes, els artistes del festival.
És el Festival Internacional del Circ de Girona que tanca aquesta nit la seva 12a edició amb la gala d'entrega de premis Elefant d'Or. Per la gran carpa a la Devesa hi desfilen una desena d'actuacions que han arribat a la final després de 4 dies de funcions on s'han vist 24 números inèdits a Europa de diferents disciplines. Girona, Maria Rovira.
La tradicional desfilada dels artistes ha obert la gala dels Premis Elefant d'Or que torna a portar l'espectacularitat i la plasticitat de les actuacions que han passat a la final i que tenen bocabadat el públic un cop més, que gairebé omple aquesta gran carpa instal·lada al Camp de Mart de la Devesa, amb aplaudiments que van rimant aquestes actuacions com la de l'acròbat troupe de la Xina amb malabarismes amb barrets, l'increïble número d'equilibri de les copes en les teles aèries d'Angel of Crystal de Vietnam o també el número còmic de Pacocito Videla de l'Argentina. Una gala per on també hi passaran actuacions coneix com el triple trapezi volant dels de Flying González de Xile, amb rècord de participants 15 trapecistes al mateix número, o la major companyia de malabarisme amb barrets també d'un grup xinès. D'aquí en sortiran doncs els premis d'Elefant d'Or, Plata i Bronze, que tanca aquesta edició del Festival del Circ de Girona, un referent ja en aquest tipus d'esdeveniments a nivell europeu.
El TNC presenta entrevistes breus amb dones excepcionals de Joan Yago, el dramaturg mallorquí vinculat a la calòrica. I nosaltres tenim una dona i periodista excepcional, la Marta Vives, que ha assistit a un assaig general. Què ens en pots avançar, Marta?
Sortim de la sala petita del TNC amb la sensació d'haver vist un espectacle televisiu nord-americà amb números musicals inclosos que busca el sensacionalisme mentre fa un retrat de totes les contradiccions humanes. Com acostuma a passar amb els textos de Joan Yago, les capes se superposen i es converteixen en darts directes plens d'ironia per criticar el sistema, i en aquest cas portat a límits delirants. Quines són les persones dignes de ser entrevistades? Les més escandaloses o les normals? Les que formen part d'una gran massa o les que ho fan d'una minoria o de les singularitats? Les dones excepcionals del títol són ni més ni menys que una model convertida en una Barbie de carn i ossos, una política que desitja una Amèrica on els nens puguin anar a l'escola amb una pistola a la motxilla, una dona de pell blava per una addicció als derivats químics de plata, o una científica que manté viu el cervell de la seva mare per conservar-ne els records. Qui pot qüestionar la llibertat de saber qui ets? Difícil explicar aquesta proposta teatral, però les sis actrius són dignes d'entrevista. Apunteu-ne els noms: Montsal Canyit, Mònica Almirall, Anna Barrachina, Elisabet Casanovas, Miranda Gas i Yolanda Sicara.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Aquesta música ens transporta fins a Alemanya, fins a Hamburg, en concret per parlar del St. Pauli, un club de futbol que té milers de fans a l'estranger pel seu posicionament antifeixista, antiracista i rebel. Però la invasió israeliana de Gaza ha causat divisió entre les penyes internacionals i la directiva del St. Pauli s'ha mostrat sempre a favor d'Israel en tot moment, des de l'atac de Hamas del 7 d'octubre, i això ha disgustat molts seguidors del club arreu del món que són pro-palestins. En parlem amb el nostre corresponsal a Berlín, l'Oriol Serra, que ja ens està escoltant. Oriol, bona nit.
Bona nit, Manel.
A veure, posa'ns allò, què està passant amb tota aquesta controvèrsia?
Doncs mira, d'entrada, aquí el que tenim és aquest dilema moral, no?, que hi ha aquí a Alemanya quan es parla sobre Israel. El cas és que la directiva del St. Pauli ha lamentat molt l'enrenou que ha provocat tot plegat, això que tu avançaves una mica. Diuen que aquesta actitud per part dels clubs de fans internacionals que s'han enfadat és intransigent, però el propi president del club, amb qui he pogut parlar, Oke Götlech, em deia que, clar, ells d'entrada van condemnar els atacs terroristes a Israel de l'octubre, per un motiu, i és que estan agermanats amb el Hapoel de Tel Aviv, que és un club de futbol israelià, i entre les víctimes doncs, hi havia també familiars de gent vinculada a aquest club. I després, evidentment, l'altre motiu és aquest suport que diuen ells total als jueus, tant alemanys com de la resta del món. El podem escoltar.
Estem al costat dels jueus i les jueves d'Alemanya i del món de manera inequívoca, perquè han de suportar moltes coses que passen contra ells. I això és independent de si trobem que el govern de l'estat d'Israel és bo o dolent.
Eine Staatsführung gut oder schlecht findet.
És a dir, suport als jueus d'una banda i tolerància zero amb l'antisemitisme de l'altra. I aquí és on esclaten els clubs de fans, com els d'Escòcia, en aquest cas el Sant Pauli està agermanat amb el Celtic de Glasgow, el club de fans de Grècia o el de Catalunya. És a dir, són mitja dotzena de clubs de fans que han decidit trencar peres amb el Sant Pauli i optar per l'autodissolució. Des de Barcelona, en Carles Vinyes, autor d'un llibre sobre el Sant Pauli i membre del club, ens deia això.
Tot aquest flanc grup internacional hi ha gent que té un determinat valor, per això segueixen el Sant Pauli, no? Que han lluitat contra el neonazisme, contra l'auge del totalitarisme, del feixisme arreu d'Europa, i ara, doncs aquesta, en aquest moment, que s'estigui d'antisemita, doncs va ser una, per nosaltres una cosa molt greu.
Tu que has anat a Hamburg, Oriol, has pogut comprovar si l'aficionat local també està enfadat o com viu aquesta polèmica?
Doncs es viu d'una manera molt, molt diferent. T'he de dir que, per desgràcia, no hi he pogut anar en dia de partit, però sí que vaig aprofitar per visitar alguns punts de trobada de seguidors del Sant Pauli. Per exemple, Lotzentreff és una de les Kneipen més emblemàtiques, una taverna petita, on, de fet, hi fan caber tothom qui vol entrar. Està plena de, perquè us imagineu, d'adhesius vinculats a l'esquerra marxista, als lavabos, als passadissos... I bé, un dels seus copropietaris, que és un geòleg, es diu Christian Böse, i ell doncs ens explicava d'una manera molt entenedora per què a Alemanya hi ha tanta sensibilitat a l'hora de criticar Israel i també que lamenta aquesta esquerda que s'ha produït amb els fans internacionals.
Com alemanys, tots hem tingut avis que d'alguna manera van estar vinculats a la guerra i també amb l'exterminació de masses, amb l'Holocaust. És un tema seriós i difícil per nosaltres. Per això cal mantenir el debat obert, parlar-ne i no tallar la comunicació de manera abrupta.
És evident que el pes de la història encara juga un paper molt important, el que va passar durant la Segona Guerra Mundial, l'Holocaust. Com definiries, però, el club de Sant Pauli i què representa per Hamburg, per Alemanya i sí, pel món, Oriol?
Mira, el Sant Pauli és un club de culte, això sense cap mena de dubte, que ha tingut la seva evolució, va començar com un club esportiu, però ràpidament van agafant aquest embolcall polític i social que també s'ha de dir, amb el temps, i si més no els darrers anys, s'ha tornat una miqueta també comercial, és a dir, han comercialitzat tota aquesta aura política, venent samarretes antifeixistes, tot tipus de merchandatge, bé, és legítim, però vaja, és la realitat del club, no? Es troben amb aquest debat intern permanent. Però és que, a més, a nivell local, de barri, és un club doncs, que penseu que té un jardí d'infància construït en un dels corners de l'estadi. És a dir, que en dia de partit aquest espai està tancat i, per tant, estan renunciant a tenir llotges o espais VIP i, per tant, poder fer molta més caixa. No? Penseu que, fins i tot, després dels gols, sempre posen una cançó. És aquesta.
Home, aquesta en sona aquí també, eh? Aquesta és bastant internacional, sí. La cançó 2, sí, sí. Som tu, si no m'equivoco, eh?
Sí, exacte.
Molt bé, Oriol, doncs no marxis encara, perquè ens està escoltant el Nacho Parra, que és el coautor, abans hem sentit breument el seu company d'escriptura del llibre Otro fútbol es posible, dedicat al Sant Pauli. Nacho, bona nit.
Hola, bona nit.
No sé si tu també estàs decebut amb aquesta postura del club al costat d'Israel.
Sí, totalment. De fet, sempre vam dir que nosaltres ens vam fer del Sant Pauli i vam, no, al final vam fundar el fan club o la penya per una qüestió de consciència, no per una qüestió de sentiment. No? Per una qüestió de sentiment, doncs, probablement et sents molt proper a l'equip del teu barri o de la teva ciutat. I la vinculació que fem nosaltres amb un club alemany d'Hamburg de segona divisió és una decisió de consciència. I, evidentment, doncs, davant d'aquest trencament, no? Respecte al nostre vincle, doncs et sents prou decebut. Sempre prou decebut davant del posicionament que adopta el club davant d'un genocidi. com el que s'està perpetrant avui en dia.
Avui, si algú entra a la vostra, a la que era, a la vostra pàgina web, el que hi veiem és un comunicat que es titula La fi d'un somni. Heu decidit fins i tot tallar amb la vinculació amb el Sant Pauli, eh?
Abans sentia el Carles quan parlava i crec que ens hem sentit molt decebuts per diferents motius, evidentment per la manca de posicionament del club, evidentment pel tancament d'ulls que fa el club davant d'un genocidi i també per com ens sentim nosaltres tractats quan fins i tot se'ns ha acusat d'antisemites simplement per defensar que enteníem que calia un comunicat de condemna davant del que estava perpetrant l'estat d'Israel.
Ara, amb aquest context que ens feia el nostre corresponsal, sentíem tant a persones vinculades al club com també a seguidors alemanys que ho veuen diferent per la història que han tingut. Això et fa canviar una mica els teus sentiments o igualment creieu que es podrien posicionar més clarament contra el que està passant a Gaza?
No fa canviar els nostres sentiments. Vull dir, jo entenc la culpa. També la té la gent de l'antic imperi espanyol respecte a la colonització d'Amèrica. També la tindrà la gent de Turquia o de l'imperi otomà respecte a la massacre armènia, el genocidi armeni, i fins i tot el que està succeint avui en dia amb el Kurdistan. O sigui, podem entendre, jo entenc perfectament, aquest sentiment, però aquest sentiment no és en absolut incompatible amb tancar els ulls davant del que és una realitat. Clar, de vegades concorre com una mena de xoc de legitimitats entre aquells que manifesten que qualsevol crítica és antisemitisme i aquells que defensem que criticar opcions polítiques d'un determinat estat no és antisemitisme, és criticar l'opció política que ha pres un determinat estat.
És evident que us heu quedat sense un club a Alemanya. No sé si segueixes algun altre club alemany o si ets seguidor d'algun altre club de futbol, Nacho.
És evident, doncs, simpaties pel Celtic de Glasgow, moltes, malgrat que el Celtic també ha viscut les seves pròpies dinàmiques en relació amb el genocidi de Palestina, que, per exemple, van prohibir determinades... van prohibir l'exhibició de banderes palestines i de càntics o de manifestacions públiques a favor de Palestina. Fins i tot la Green Brigade, un dels grups ultras d'allà, va ser expulsat de l'estadi durant un període de temps. No se'ls va permetre la seva entrada, però bueno, parlem del Celtic, parlem del Livorno. A casa nostra podem parlar del Sant Andreu, de l'Europa, del Júpiter, no? És a dir, aquells clubs que fins i tot tenen determinades grades, o el Rayo Vallecano a nivell estatal, aquells clubs que o bé tenen grades, no? que es denominen d'extrema esquerra, o bé que els propis clubs estan en aquest funcionament.
I Oriol, tu segueixes algun club alemany o què?
Sí, jo sóc fan del Sant Pauli de tota la vida i de l'Unió en Berlín. És a dir, tinc dos equips simpàtics, o com cauen simpàtics, aquí a Alemanya, però a veure, sóc del Barça, i ara del Girona també.
Molt bé, crec que ha quedat molt ben exposat. Moltes gràcies als dos, tant a tu, Nacho, com a tu, Oriol. Moltes gràcies i que seguiu gaudint del futbol amb l'equip que sigui. Una abraçada.
Adéu, bona nit.
Una abraçada, gràcies. Bona nit. Adéu.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Vosaltres que saliveu només de sentir l'olor de la paraula formatge. Teniu una cita el 2 i 3 de febrer a la Devesa de Girona, al Fòrum del Formatge Artesà i Català, organitzat per Acrefa, on podreu tastar els excel·lents formatges artesans de Catalunya. Més informació a fòrumdelformatge.cat, amb el patrocini de l'Amant, Productes Gourmet i Gosby.
No en teniu prou amb un programa de ràdio? Les dones i els dies comença aventura televisiva al 3CAT. I aquest dimarts us ho expliquem tot amb les protagonistes. Les dones ens fem sentir per tots els canals.
T'ho expliquem aquest dimarts a Les dones i els dies. Amb Montse Virgili, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. També en podcast i a l'app web de Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Amb Manel Elias.
gone with the wind, just like a leaf that has blown.
I ara al Catalunya Nit, dues veus mítiques, Frank Sinatra i Tomàs Molina, bona nit.
I d'altres acompanyants, Manel.
Bueno, sí, però les llegendes són les llegendes. Gone with the wind, no?
Avui un dia ventós, sí. Un dia que gairebé, almenys en moltes àrees del Pirineu, a l'Empordà, però també al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre, semblava que tot volgués fugir, i sobretot és que seguirem d'aquesta manera, encara que aquesta cançó de Frank Sinatra doncs sigui tan tranquil·la. No, el vent bufarà i seguirà bufant amb força les properes 24 hores. De fet, hi ha avisos al Servei Meteorològic de Catalunya que així ho indiquen, i per tant alerta doncs en aquestes ventades. Una nit que serà també de neu que s'intensifica en moltes àrees del Pirineu. Precaució, perquè aquesta situació de neu durant la nit es mantindrà, i fins i tot el port de la Bonaigua quedarà tancat, vull dir que precaució. I demà al matí encara hi haurà alguns ruixats, alguna precipitació, concentrada sobretot al nord, en aquesta àrea del Pirineu, en algun punt també de les comarques gironines, amb tendència, però, que a mesura que avanci el matí vagin desapareixent i s'acabin posant el sol en la majoria de les zones. Per tant, matí encara de nuvolades i tarda de moltes més estones amb sol, encara però amb vent, tant de tramuntana com de mestral, i amb temperatures que amb més sol tendiran a pujar una miqueta, amb un ambient que tornarà a ser relativament suau a les hores centrals del dia. De cara a demà passat persisteix aquesta situació de tranquil·litat meteorològica, per tant dimecres, dijous, en conjunt esperarem menys precipitacions, però un altre cop de cara a divendres i també el cap de setmana i fins i tot l'inici de la setmana vinent tornarem a parlar d'aquests ruixats a la meitat nord del país. Fins i tot la setmana vinent, si els mapes no ens enganyen, dilluns, dimarts podrien ser moguts amb precipitacions que poguessin sortir del nord. Per tant, petita treva a partir de demà a la tarda i també dijous, però després el temps sembla que torna a venir marcat per la inestabilitat.
Molt bé, Tomàs, moltíssimes gràcies i quedem demà a la mateixa hora.
Fins demà.
Sona Tremolo, de Young Fathers, i ens tremola l'ànima quan ens hem de dir adéu. En el nostre cas és més fàcil perquè sabem que depèn bàsicament de tu, que demà tornem a estar junts a les 10 de la nit, aquí de nou. Programa nocturn, però som addictes a la llum. I un dels poders que tenim els periodistes, i és també una responsabilitat, és dirigir el micròfon sempre que en sigui possible a qui el mereix. I avui cedim molt contents l'última paraula a un professor d'institut. És ell qui et desitjarà bona nit.
Soc en Gerard de Josep, professor de català a l'Institut Eduard Fontserè, al barri de la Florida, a l'Hospitalet de Llobregat. I avui és un gran dia, tant per mi com pel meu alumnat de quart d'ESO, perquè els mitjans de comunicació s'estan fent ressò d'una iniciativa com la nostra. I és que aquest dimecres, a 6:45 de la tarda, presentarem en la llibreria La Conxita, del barri de Sants, un fanzine poètic en català que hem elaborat a classe a partir d'escomptar i analitzar el disc Animalari Urbà de Tietz, entre altres coses. I cal celebrar-ho, que se'n facin ressò, perquè mentre es passen pel davant debats sobre l'ús del català o sobre la immigració, a centres educatius com el meu, on la gran majoria d'alumnat té orígens diversos, doncs també hi passen coses com aquesta, que construeixen horitzons de futurs compartits i celebrem que això també pugui ser notícia. Us convidem a venir dimecres i moltes gràcies i bona nit.